La suma era 2 + 2. El resultat era 4. La pregunta era qui és? La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta aixeca el braç. La classe era 9. El mestre era 10. El vàter era al fons. La merda era l'entrada. Els amics érem tots. Els enemics érem tots. Els diplomes eren grocs. Els diplomats eren verds. El Crist era de fusta. Els cristians de cartró. Els pupitres eren bruts. Els que sèiem eren pobres. La regla era per la mà. La mà era per tancar-la. El càstig era serè. El castigat era pora. La missa era molt sèria. Els assistents no ho sabien. El capellà era vell. Els nens tampoc no ho sabien. Els corredors eren llargs. Els que corrien fugien. El rellotge era bonic. Les hores eren llargues. L'ensenyança era com era. Els ensenyats el que som.
Passen 8 minuts de les 11. Avui potser entrem una miqueta més tard en aquesta secció setmanal amb l'equip i amb els amics de Vinzeum, però és que la cançó que avui ens han dut... Sobre, ja estàvem tots aquí a l'estudi. Una miqueta més, una miqueta més. Jordi Ribas, bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya la Sílvia Amigó, tècnica del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Qui ha triat la cançó, el Jordi o la Sílvia?
Tots dos.
Sí? Us hi va haver
unanimitat.
Sí, totalment. Perquè venim a parlar de l'Escola Republicana i aquesta cançó és l'antítesi de l'Escola Republicana i d'alguna manera estimem l'Ovidi. Ens agradava molt aquesta cançó pel que té de crítica i de tristor també. Que venim a parlar o a reivindicar aquesta escola prèvia, no? A aquest moment tan fosc que hem viscut tots i sobretot els nostres pares i germans, doncs ens semblava que era molt oportú. Per tant, el tema que ens porta...
L'Escola de la Ribera.
L'Escola de la Ribera.
Avui parlem de l'Escola Republicana, de la tècnica Freinet, perquè acaba d'obrir portes a la Capella de Sant Joan, la mostra Desenterrant el silenci, que es complementa amb l'exposició sobre la tècnica Freinet al Penedès, que des de fa uns dies podem visitar a Vinzeum.
Sí, és aquest programa conjunt que, no, que hem treballat amb el Servei de Cultura i que ens portava a obrir 2 exposicions complementàries. La del Vinzeum, d'alguna manera, seguia l'estela de la del Sergi Bernal, que es va inaugurar el divendres passat, i que avui és la protagonista, i per això també ens va agradar com, no, reconèixer la figura del mestre Benalles, que d'alguna manera és el primer, potser, mestre reivindicat en aquesta tècnica, i el Sergi ens ho explicarà molt bé, que ens porta doncs, també a descobrir que al Penedès hi ha molts mestres com en Benalles i molts mestres republicans que feien servir la tècnica Freinet.
Saludem el Sergi Bernal, responsable d'aquesta mostra i autor de la 30ena de fotografies que ara trobareu a la Capella de Sant Joan. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bon dia, Sergi.
Hola, Sergi.
Hola, què tal?
Antoni Benages, el mestre que va prometre el mar. Ens presentes aquesta figura que centralitza l'exposició?
Sí, doncs és un mestre d'escola de fa 80 anys i que explica doncs, el que era la seva concepció d'escola per ell i era tot just tot el contrari que va passar i que ens deia l'Ovidi fa poc. Doncs, les misses sèries, el càstig sever, el capellà vell i les hores es feien llargues. Ho van trencar tot. Aquells nens no van poder veure el mar, però nosaltres tampoc el vam poder veure. És una història de memòria, però és una història també d'educació, perquè qui van represaliar va ser un mestre republicà, català de Mont-roig del Camp, que feia dos cursos que estava a la petita escola de Banyolos de Bureba, a Burgos, i que ja estava posant en pràctica doncs, una tècnica educativa que venia de França, una pedagogia, la pedagogia Freinet, que ja havia posat en pràctica el pedagog Celestin Freinet, que a Catalunya hi havia també estava molt implantada també, era el bressol Lleida, però també s'estava implantant al Penedès, a la zona del Garraf, Barcelona, i és una història doncs, que acaba, per una banda té és una història bonica de vida i d'escola, d'educació amb llibertat i posar impremtes a l'abast de la imaginació de l'infant, però després una història que és d'on surt, és la història que surt a peu de fossa fa 10 anys, a l'agost de 2010, mentre que feien les fotografies a una fossa de represaliats l'any 36 a Burgos, algú passa per allà dient que ja està el mestre al seu poble i apareix la història d'Antoni Benages. Així comença tot, i així és el que presentem a la Capella Sant Joan.
I dèiem que és el mestre que va prometre al mar. Aquesta és una promesa que va fer als seus alumnes i que no va poder complir, oi?
Sí, l'Antoni Benages, doncs, aquesta tècnica educativa Freinet, doncs, tenia una particularitat que era posar a l'abast, convertir l'aula com a una petita impremta, amb premsa escolar, amb linòliums, amb un linòlium on feien el gravat, que molts de nosaltres encara ho vam poder fer quan anàvem a escola, i feien diaris escolars i s'intercanviaven. Els d'Olèrdula o els de Vilafranca arribaven a Banyuelos i els de Banyuelos arribaven a Vilafranca. El cas és que entre els 13 quaderns que va fer aquella escola en dos cursos, hi ha un publicat el 9 de gener de l'any 36 que es diu El mar, la visió d'uns niños que no l'han vist nunca. I aquest quadern doncs, és un exercici d'imaginació de què és per uns nens d'interior que és per ells el mar. I algun d'ells, doncs, com el Baldomero, el tinc davant, no tinc tan bona memòria, diu el Baldomero, el mar serà muy hondo, serà de hondo como dos veces la veleta de la torre y tendrá 2 metros de largura. I aquesta reflexió es va publicar en un quadern escolar de l'any 36. I el nen es va quedar tan ample, i el mestre igual. Perquè era una tècnica que d'alguna manera no era per fer nens sabelotodos i nens ben educats. I d'alguna manera una tècnica que donava les possibilitats que el nen expressés, que ho fes bé o malament, després ja es veuria, però cobrís l'ànima i expliqués el seu món interior. I amb aquests quaderns ho aconseguien. I aquest mestre, li diem Antoni Benages, el mestre que va prometre el mar, perquè en aquest quadern hi ha una altra nena, la Lucía, que també torna a dir que el mar debe ser muy ancho, muy grande y muy largo. Yo no he visto nunca el mar, y el maestro dice que iremos a bañarnos. O sigui, que aquesta promesa la veiem en un quadernet que conservava la família Benages, allà de Mont-roig, sort de la família Benages, que han conservat tots els quaderns. A Burgos es van cremar la gran majoria. I ho diuen els testimonis que hem pogut doncs, entrevistar els últims anys, s'han anat morint els últims anys, per desgràcia, però era una promesa que estava, i ens diu també la família que havien organitzat una casa que tenen allà a les pobles per acollir uns nens aquell estiu, però aquell estiu no va haver, el viatge va quedar truncat, no va haver somni, i aquests nens, doncs, de la nit al dia van perdre un mestre i una possibilitat d'una infantesa feliç somiant al mar.
Sergi, aquesta història tan potent que ens commou des del primer moment que la coneixem, com t'arriba tu? Perquè fa molt de temps que has sigut sí, quasi com l'ambaixador del mestre Benages a Catalunya i al món, quasi.
Bueno, sí, clar. A mi tota la vida m'ha agradat fer fotografies i aquell estiu estava a fossa sent de tècniques Freinet, sense coneixements de que en aquella fossa podia haver un mestre, i em vaig plantar allà perquè la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que són el Paco Echevarría, la Lourdes Errasti, que són forenses i arqueòlegs que exhumen fosses de represats l'any 36, obrien aquella allà. I jo havia possibilitat, d'anar-hi i documentar-ho, i em vaig plantar allà. I l'últim dia, jo havia marxat fins i tot, l'últim dia passa una persona per la fossa, que era un veí del poble de Banyuelos, on estava aquest mestre, dient que ja estava el mestre al seu poble. El dia següent em trucaven familiars dient-me, ha passat una cosa important, un paisano tuyo està en esta fossa, és un maestro, i mentre que m'estaven dient allò, se llamava Antonio Beneigas, era de Barcelona. Sí. Clar, és que a Benages...
Costa.
Pots dir Benaiges, com diuen allà a Burgos,
sí.
Però d'alguna manera la memòria és un xiclet. I clar, amb el tema dels noms, doncs, deien Beneigas, deien... O sigui, que era una cosa que s'havia anat deteriorant. Una imatge nítida, doncs, s'havia començat a esborrar. I quedaven quatre exalumnes que se'n recordaven, la família, i parar de comptar, perquè els mestres companys ja havien mort tots a l'exili o a la seu exili interior. Però va ser així, va ser a peu de fossa on torna a sortir la vida d'aquest mestre. Amb molta força, perquè aquest és un treball cooperatiu molt gran. No només hi ha l'exposició que tenim aquí a Vilafranca, hi ha un documental que projectarem aquí a Vilafranca també, hi ha un parell de llibres, hi ha moltes coses, però és molt, una història molt cooperativa, des d'una persona que li fa un poema a una altra que li fa un quadro. D'alguna manera és com un agraïment pòstum 80 anys després, el que ha passat amb aquest home.
Sí, jo volia remarcar justament, no, aquest inici del treball del Sergi, justament les fosses, no? el seu interès per retratar, doncs, les exhumacions, doncs que la mateixa capella de Sant Joan, el que és una gran fotografia a escala d'una fosa, doncs té un protagonisme molt essencial, no? Més enllà, doncs, de la història d'Antoni Benages, doncs aquest treball de recerca, i potser sí que en el muntatge de la capella vam tenir molt present que, cert, que estem mancomunant aquest projecte d'Escola i República amb Vinceum, i ens ve molt de gust perquè, com diu el Sergi, tot el que és el treball en col·laboració creix, s'expandeix i arriba a més gent. Però sí que és cert, doncs, que el tema de la fosa, que és l'origen del treball del Sergi, doncs té una presència impactant a l'entrar a la capella. No, Sergi?
Sí, clar, la capella de Sant Joan és un aparador, és preciosa. És una església gòtica, una capella gòtica preciosa, amb la seva verticalitat, i que tal com entres et trobes aquella fotografia de 5 metres dels nens, i que quan creues aquella fotografia entres a un altre món, entres al món de les fosses.
Exacte.
Entres al món dels desapareguts, però també a un món dels familiars del mestre i dels exalumnes, que expliquen una història.
Per mi, d'alguna manera, entres amb la promesa, no? T'espera la promesa quan entres a la capella, però no la pots creuar en aquests moments. Ho haríem i ens trobem amb la dura, duríssima, tristíssima nostra realitat. I bé, la veritat és que ja va anar molt bé el dia de l'obertura, molta gent encuriosida i amb moltes ganes, i commou a tothom que la visita.
És important. Sí. Nosaltres, clar, moltes vegades quan vam estar els 8 dies, s'han fet dues obertures allà a los Montes de la Pedraja, es van treure 135 esquelets, però quedaven això. Les fosses estan als llocs, la gran majoria, moltes s'han perdut amb les obres públiques, amb l'ampliació de ciutat i urbanitzacions, moltes s'han perdut. Mm-hmm. Però aquelles que queden continuen a llocs, moltes vegades, que continuen llocs amagats, i a los Montes de la Pedraja, tot i que està tocant el camí de Sant Jaume, totes aquelles fosses, doncs queden amagades. I la meva intenció era poder exportar i poder portar una fossa comuna d'assassinats l'any 36 per les seves idees polítiques, doncs a diferents ciutats, a diferents viles, i que sobretot allò no són romans ni són fenicis, allà són persones republicans que no van tirar un tret, però les seves idees, doncs, eren republicanes i d'esquerres, però sobre, bàsicament republicanes, estaven per la legalitat republicana, van acabant allà i encara hi ha familiars que els busquen.
Quan dius exportar, vols dir a través de la fotografia, no?
Sí, 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 a partir de la fotografia, de plantar, com hem fet a la capella de Sant Joan,
una gran imatge.
La reproducció, una gran imatge de 8 metres per 2 de lo que va ser aquella exhumació allà a Burgos l'any 2010.
A banda d'aquesta imatge imponent que ens saluda quan entrem a la capella, què mostren aquesta trentena de fotografies?
Inicialment aquesta exposició era una exposició fotogràfica, però a mesura que anava creixent, perquè clar, aquesta ha passat per 57 sales, no, 56 sales abans d'arribar a Vilafranca. S'ha mogut molt i hem anat fent moltes coses en paral·lel, de troballes que anàvem fent, i sobretot fèiem més atrezzo des d'un cargol de mar que t'explica la història, tots els poemes, que són una joia, aquest petit quadernet que es diu El mar, la visió d'unos niños que no l'han visto nunca. Són 12 poemes, però són 12 escrits, reflexions de criatures. Les tenim que surten d'un cargol de mar. Un cargol de mar, hi ha una veu infantil que et va llegint el mar serà. I això, per una banda, va sortir una idea de la meva filla, l'Ariadna, que mentre pensàvem en una altra exposició que vam fer al Museu Marítim el 2018 i que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona en Educació el 2019, doncs aquesta vam pensar, hi havia cèntims en aquell moment, perquè era una exposició que pagava el Memorial Democràtic i Museu Marítim, i ja no era una exposició de fotografia, sinó que podies inventar-te doncs, qualsevol cosa que expliqués una història. I en algun moment vam pensar, ostres, una gran fotografia del mar amb miralls a les vores, que et posis davant d'aquella taula i que només es vegi mar amb les onades, i agafar aquest cargol de mar i que et vagi recitant una criatura que és per aquells nens de Burgos, el mar. Que dius, com és possible que aquestes criatures que van viure per cap d'ells ens digui que aquest mar és blau? Et diuen que fa 3 metres de llargària? Et diuen que és com dues vegades la veleta de la torre del campanar del seu poble? Cap d'ells diu que és blau, però tots s'escopien, i alguns diuen coses increïbles, que l'aigua del mar deu ser més calenta que la dels rius. Però què m'estàs dient, criatura? Saps com és possible que sàpigues aquestes coses? Perquè d'alguna manera era un mestre que hi havia un nen que deia que estava a Pamplona, al mar, i van fer, amb aquesta història d'aquesta criatura, 3 fulles. Quan vaig estar a Mèxic el 2013, juntament amb el director del documental, l'Alberto Buglé, vam poder veure una escola freinetiana inaugurada i fundada per un exiliat que encara feien servir la impremta, i vam veure la dificultat i el procés que era composar una pàgina, imprimir-la, seleccionar el text. Bueno, era un procés molt llarg. I després aquí a Banyuelos, als anys 30, amb la malmesa economia d'un mestre i d'una escola de poble abandonat, perquè aquest poble, igual que tants altres, estava deixat de la mà de Déu, que no tenia ni carretera, ni aigua corrent, ni electricitat, ni telèfon, estaven totalment allà, deixats a les lomes, abandonats, però feien uns quadernets que anaven de poble en poble, i que gràcies al servei de correus arribava a escoles de Cuba, arribava a escoles d'Argentina, de Bèlgica, i després del Penedès, i del Garraf, i del Bages,
hola,
i de Barcelona,
i, tots,
i de Palma de Mallorca,
que
sí, que d'alguna manera
entenc que em
sortiu bé, doncs uns nens que una petita escola
si de la sala
que tenien la seva importància i sobretot el seu empoderament. És important
si
el que tu
puguis, que et posis,
ho posarem i farem un llibre amb això. I farem un llibre en un poble semianalfabet. Sí, que d'alguna manera era...
El mèrit és impressionant.
Sí, d'alguna manera la figura d'aquest mestre com a punta de llança de la república, portar la modernitat d'aquests pobles deixats de la mà de Déu, pobles doncs on el conservadorisme, on la religió tenia molt de poder, d'alguna manera aquests mestres representaven la modernitat i volien fer una societat moderna, amb gent crítica, amb gent formada, els ciutadans de la futura república i els ciutadans de la futura de la república del demà, que encara s'estava fent. aquella segona república que van derrocar amb les armes amb una pistola a la mà.
Sergi, estaríem hores i hores conversant amb tu. Ens ha commogut aquesta història i l'exposició Desenterrant el silenci és de visita obligada. Un plaer estar aquesta estoneta amb tu. Cuida't.
Ens retrobem,
sí,
Sergi.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, Sergi. Adéu-siau. Una abraçada.
Fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.
Vagi molt bé. Merci.
La resposta era Déu. La consigna era pàtria.
Acabo d'obrir el torn de preguntes.
Sílvia, el Sergi ens parlava d'aquest documental que hi ha ganes de projectar,
sí,
a Vilafranca.
Sí, moltes ganes.
Ara és complicat, no?
Ara és complicat. De fet, ja vam decidir de posar una data bastant enllà, que es projectaria a Vinceu el 17 de març. Confiem en que pugui ser. També és cert que tal dia com demà s'havia de presentar el llibre a la biblioteca, que no podrà ser de moment. Hem buscat una altra data, 4 de febrer, que també potser s'haurà d'anar ajornant. Però bé, l'important és que els documents hi són. El Sergi ha escrit, el Sergi ha fet l'exposició, el documental està fet. Tard o d'hora ho podrem llegir, ho podrem visionar, ho podrem presentar. I penso que el gran regal, si es pot dir d'alguna manera, és que ho tenim. Tenim aquests materials, els podem tocar, els podem veure, ens podem commoure. I com diu un dels quadernets, que ho sento, però l'he de citar, no de memòria, però sí la frase final d'un dels nens que narra una excursió al camp amb el mestre, i que cauen i el mestre porta el gramòfon i escolten, i al final diu: el maestro dice que esto es salud. Jo, la veritat, no és que no tinc paraules, no es pot dir millor. I jo personalment he muntat moltes exposicions, porto ja molt temps en el programa d'arts visuals de l'Ajuntament. Em costarà superar la commoció d'aquesta història, em costarà.
És molt potent.
Em costarà molt.
Què proposeu, què recomaneu? Quina de les dues, Vinceu-me la capella, fem primer?
Jo crec que tot
és indistint,
però...
Sí, s'han de fer totes dues.
S'han de fer totes dues. I és cert que la capella és molt lluminosa, perquè tot passa, no?, abans de que això s'acabi. I, per tant, aquesta història dels nens al Penedès és molt bonica i molt, brilla molt. I la de
l'altra capella,
la de Sant Joan, doncs, com explicava el Sergi, és fosca i és dura i ens recorda, no?, la història d'aquest país que ha fet ferida i que encara dura, no?, encara supura, si es pot dir així. I, per tant, depèn de com estem d'ànims, potser val la pena començar per una o per l'altra, però es complementen molt bé.
De fet, deixem ja fer un apunt final, que enguany la jornada que sempre fem al claustre de Sant Francesc, que l'any passat es va haver de suspendre, serà sobre la figura de Dolors Piera, una mestra nascuda a Lleida i que justament va implementar Freiner al Penedès.
Sí, que dona nom a l'escola de música.
Ah, exacte. No. Dolors Piera, eh?
Dolors Piera, perdona. No.
Sí, sí.
A una escola.
A una escola de primària, escola. Sí, sí.
En parlarem, també.
I tant, ja arribarà.
Jordi Ribas, Sílvia Amigó, moltes gràcies. Fins aviat.
Vosaltres.
La jugada era perfecta.
Arriben les notícies de 11:45, tercera cita amb l'actualitat del Penedès d'aquest matí, i seguirem amb la gent del detall.
El resultat era un... La jugada era perfecta.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. L'atur va créixer més d'un 24% a l'Alt Penedès l'any passat. L'any 2020 es va acomiadar a l'Alt Penedès amb un augment de l'atur del 24,2% en relació a l'any anterior, deixant la xifra d'aturats al desembre en 6.704, un 5,5% més que el mes anterior, i una taxa d'atur del 12,99%, la pitjor dada en 4 anys. El darrer mes de l'exercici eleva la xifra en 49 persones aturades més, que suposa suposen també la pitjor variació intermensual de tot el segon semestre, segons indica el número 240 de la publicació L'Observatori del Mercat de Treball al Dia, corresponent al mes de desembre del 2020 i editat per la Mancomunitat Penedès-Garraf. En aquest darrer mes, els sectors que han registrat un major increment de la desocupació han estat la construcció, amb un 11,2%, i la indústria, amb un 9,07%. Les darreres dades de desembre van tancar un 2020 molt negatiu pel que fa a la situació del mercat de treball a la comarca i frenen en sec l'evolució i els indicadors d'ocupació registrats en els darrers exercicis. Detinguts a Cunit per portar 7 quilos de marihuana al cotxe. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres dues persones de 39 i 51 anys a Cunit que portaven 7 quilos de marihuana dins el seu vehicle, així com diversos objectes per al cultiu de les plantacions indoor. Els dos homes de nacionalitat uruguaiana i marroquina estan acusats d'un delicte contra la salut pública. Els fets van tenir lloc a les 10 del matí del passat divendres quan una patrulla de paisà que estava de servei asseguda a Calafell va observar un cotxe que anava a gran velocitat i cometent diverses infraccions de trànsit. Els agents van seguir el vehicle fins al municipi de Cunit, on aquest va fer una maniobra evasiva per evitar un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra. En aquest moment van decidir intervenir. Quan van aturar el cotxe, els agents van percebre una forta olor a marihuana que sortia de dins, en la qual cosa van escorcollar el vehicle i van trobar aquests 7,2 quilos de cabdells de marihuana. Aquest 2021, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues continua amb les xerrades de promoció de l'alimentació saludable. Des d'aquest mes de gener i fins al mes d'abril, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues planifica la realització de fins a 5 xerrades i tallers per seguir aquest 2021 amb la tasca de divulgar i promocionar l'alimentació saludable, continuant així amb el cicle iniciat l'any passat. Les xerrades les fa l'Esther Milà, veïna del municipi i dietista nutricionista col·legiada, i el format serà online o presencial en funció de les mesures decretades per frenar la Covid-19. La primera de les xerrades porta per títol Posa ordre a la cuina, com hem d'organitzar la nevera, i s'ha programat pel dijous de la setmana que ve, 28 de gener. Les inscripcions es poden fer a través del correu scs.dinamització@santcugatsesgarrigues.cat. I acabem explicant que Montserrat Ríos ha presentat el seu darrer disc en una audició comentada dins el cicle a l'Agrícol. Parlem de música a Vilafranca. Aquest dissabte passat, la pianista vilafranquina Montserrat Ríos va explicar el procés de recerca de partitures i el contingut del seu darrer treball discogràfic, l'Escola Catalana del Piano, els compositors oblidats, tot escoltant fragments de les obres d'aquests compositors a cavall dels segles XIX i XX. L'Escola Catalana del Piano fa referència a la línia de transmissió entre mestres i deixebles a partir de Pere Tintorer i Joan Baptista Pujol fins ben entrat al segle XX.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara passen 7 minuts de 11:45. Encetem l'última secció del Penedès en xarxa d'aquest dimecres amb l'agenda al detall. Amb dues propostes. La primera ens ve de la mà de Domenys Ràdio i és sobre la campanya que s'està duent a terme al Vendrell, Todos en Azul. Bon dia, Lourdes, explica'ns.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui, com bé dius, parlem d'aquesta campanya de Todos en Azul, Tots en Blau, i parlem amb el regidor, el Rubén Gràcia. Molt bon dia, Rubén, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes. Molt bé, merci.
Bon any, per cert, que no havíem parlat encara i...
Sí.
Què tal han anat les festes?
Bueno, dintre de tot el que hem de tindre present per celebrar unes festes amb seguretat, les hem intentat celebrar la millor manera possible.
Molt bé. I ens arribava justament aquesta setmana passada aquesta iniciativa comercial que s'entén la teva ciutat en pictogrames. Explica'ns una miqueta com ha sigut aquesta iniciativa per portar-ho als locals del Vendrell i en què consisteix.
Bueno, és una iniciativa que surt en principi d'un comerç i veiem, bueno, no crec que li molesti que ho digui, de la immobiliària de Cerrato. Veiem que ha tingut aquesta iniciativa, ens agrada aquesta iniciativa, ens fiquem en contacte amb ella perquè ens expliqui en què consisteix, en millor detall, ens fiquem en contacte amb aquesta associació de Tots en Azul i decidim que seria molt bona iniciativa que poder-la incorporar a tot comerç interessat del Vendrell.
Uh-huh. El Tots en Azul està dedicat a nens amb autisme, no? Nens i nenes.
Sí, Tots en Azul és una associació que s'encarrega d'aquest trastorn d'aspecte autista, el TEA que es diu, uh-huh. No? I tenen com a objectiu això, no? Donar una certa visibilitat a aquesta malaltia i també facilitar una miqueta la integració d'aquestes persones que pateixen aquesta malaltia en el món social.
Uh-huh. Els pictogrames exactament com són? Que es posen a l'entrada dels comerços, als establiments?
Sí, són uns dibuixos que expressen d'una manera molt, molt gràfica, molt senzilla, molt ràpida d'entendre el tipus d'edifici, el tipus de comerç que està establert. No es fica mai a una alçada, com hem dit abans, és un tema més infantil, i no es fica mai a una alçada molt alta, es fica una mitja alçada, que tingui una certa visibilitat, i expressa molt bé el tipus de negoci, no? Pues, si és una perruqueria, per dir-te una cosa, pues està ben clar, no? Es fica el text, sempre indica quin tipus de negoci és, però fica elements molt particulars d'aquell tipus de comerç. Uh-huh.
Per tant, encara que siguin nens i nenes, i potser l'establiment estigui dirigit a un públic més adult, el que fa, suposo, és que aquestes imatges, aquests pictogrames, els crida l'atenció, no?
Correcte. Més que crida l'atenció, també li facilita el coneixement sobre aquest tipus de negoci. No sé, avui en dia qualsevol nen de 10 anys sap el que és una perruqueria, no? Per donar-te un exemple, mira endavant, sap llegir, llegeix el rètol, veu a l'interior, etcètera. Però una persona que té aquest tipus de símptomes o aquest tipus d'enfermedad normalment té tendència a mirar cap a baix, no relaciones amb el medi, i això és una manera de que a la seva alçada, dintre de la seva interacció que pugui tindre, pugui conèixer el tipus d'establiment al que va. Uh-huh.
Molt bé. Aleshores, jo sé que per una banda, des de l'àrea de comerç de l'Eina, ens van enviar uns mailings dient doncs, uh-huh. que tots els negocis del Vendrell es podien adherir, però després ha canviat una mica i ho esteu gestionant directament des de l'àrea teva, no?
Sí, bueno, en principi hem utilitzat, diguem, aquesta àrea de promoció econòmica per començar a fer el mailing, però és la que hem des de comerç en aquest sentit. Hem fet una consulta a tots els negocis o a tots els comerços que puguin estar interessats en aquesta iniciativa. Esperem la resposta de tots aquells que vulguin estar interessats per després, d'una manera, per agilitzar una miqueta les gestions, no? Una vegada tinguem ja la resposta i tots els comerços que vulguin, que estiguin interessats, nosaltres ja farem el que és la comanda i farem tots els tràmits necessaris per tirar endavant l'arribada d'aquests programes. Uh-huh.
La campanya és gratuïta per als negocis?
Correcte. El cost que pugui haver l'assumirà la regidoria de comerç en aquest aspecte.
Molt bé, és a dir que ja esteu preparant alguna partida per aquest any, m'imagino, degut a la Covid-19?
Sí, correcte, estem
bon dia.
Ja contemplant aquesta opció.
En lloc, disculpa, aquests 10 minuts
doncs,
de retard.
Doncs, en principi, pel que fa a la campanya Tots en Azul, estaria tot clar, però doncs, aprofito ja que et tinc aquí per preguntar-te com ha anat el Jokirama.
Farem també un repàs...
Bueno, el Jokirama ha anat bé, dintre de les circumstàncies feien que fos un Jokirama diferent, fora del que estàvem acostumats, reforçant molt el tema de les obres de teatre, que era el tema de la cultura segura.
des d'aquest punt de vista...
Ens ha sorprès la bona acollida que ha tingut. Tant les dues, sí que és veritat que segons l'horari de l'obra doncs potser hi havia més o menys afluència de públic, però estem bastant contents i satisfets de l'acollida que ha tingut per part de la població.
És a dir, que més o menys totes les obres han tingut bastant afluència.
Aquest compromís...
Sí, sí, han tingut una afluència dintre dels límits que teníem, ha sigut molt bona. Jo era més pessimista en aquest aspecte i no, m'ha demostrat l'optimisme de la gent, les ganes de sortir, les ganes de participar, les ganes de disfrutar una miqueta de l'activitat que havíem proposat.
Sobre aquest fet en parlarem.
Bé, teniu números de si han anat d'altres llocs de la comarca, del Baix Penedès o només del Vendrell o no
s'ha de fer? Tinc números més o menys d'assistents de la procedència. Mai hem preguntat la procedència en altres en aquest aspecte. Sempre, jo diré, és un parlament que estem en principi a tota la població. Està clar que per proximitat venen més la gent de Vendrell i no sé si ara no recordo si hi havia restriccions de mobilitat
en aquell moment, eren comarcals, crec.
Perquè com està movent sempre el tema de les restriccions, arriba un moment que ja no saps
en quin moment estàvem, no?
Correcte, saps que tens actualment però no tenies abans.
Per tant, nosaltres les tres primeres setmanes que acaben el dilluns
vens de la comarca és una activitat oberta, nosaltres sempre hem
havíem d'haver posat...
Sí que és veritat que som de l'Andrei i treballem per l'Andrei, però la veiem obertament per tota la comarca.
Dit d'una altra manera, hem posat totes aquelles...
I per finalitzar, que parlaves de restriccions, ara mateix tenim unes restriccions que s'han ampliat aquests dies, no? 10 dies més. Com esteu gestionant des de l'àrea de promoció econòmica o com veus els comerços, com ho estan patint?
Tenim només 30.000 dosis.
Bueno, els comerços, com sempre, són la part... una de les parts més afectades amb totes les restriccions, no? En aquest cas, no es permet obrir aquesta setmana, en el cas que no sigui comerç essencial, i ficar encara més dificultats al seu desenvolupament. Són comerços que s'adapten, que ho accepten, i nosaltres, en aquest cas, el que em toca a mi des de la regidoria de comerç és intentar buscar mil i una iniciatives, mil i unes coses que puguin ajudar a que aquest comerç tiri endavant. I crec que aquesta iniciativa de Dos Azul és un granet de sorra per intentar animar la gent a sortir, a participar del comerç, a veure que el comerç està...
Està
molt conscienciat amb aquest tema. I d'aquesta manera les persones puguin sortir i també dinamitzar el comerç que tenen necessitat.
Doncs la veritat que sí, que estan amb l'infecció. I jo sé que esteu treballant en alguna coseta que quan arribi el moment ja ens l'explicaràs, Rubén.
Sí, sí. Perquè... Treballem. Bueno, una de les coses que pot dir que es van anunciar aquesta setmana passada és una nova ajuda
no tocarem aquesta setmana
euros,
no tocarem aspecte, la reserva
del comerç, com les que havíem tret anteriorment
de reserva estratègica, no
i a part d'aquesta hi ha altres que en breu sortiran i que crec que beneficiaran el desenvolupament
correcte. Doncs
esperem aquestes novetats que en breu ens puguis informar. I com sempre, moltíssimes gràcies, Rubén, per haver-nos atès aquí al Penedès en xarxa i per explicar-nos aquesta bona iniciativa, aquesta campanya de Tots en Blau, Tots en Azul, dedicada als nens i nenes amb l'aspecte, amb el trastorn d'espectre d'autisme. Moltíssimes gràcies i una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres i sempre és un plaer participar.
Gràcies.
Per tant, comptem amb el compromís de les 60.000 dosis que arribaran.
I ara seguim a Canal 20 perquè bona part dels alumnes de l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta han participat en un concurs de fotografia amb finalitat solidària. La mostra es pot veure ara al vestíbul de l'escola i és un recull de com els més petits han captat el cel d'Olèrdola, els racons d'interès patrimonial del municipi o els d'interès ecològic. Raimon de Cara, explica'ns, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, una vuitantena de fotografies realitzades per alumnes del centre s'exposen en el vestíbul de l'escola i han estat aquestes 80 imatges les que han optat els premis del concurs de fotografia de l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta. Divendres, al migdia, es va procedir a fer l'acte de lliurament dels guardons en les tres categories establertes. Arlet Ruiz, de primer, guanyava l'apartat del cel d'Olèrdola, captant el cel de tarda a l'església de Sant Pere. El segon premi anava a parar a Max Torrents, de cinquè, amb la fotografia als núvols de la tarda des del balcó de casa seva, mentre que el tercer premi ha anat a parar a Eric i Guiu Ronsó, de 6è, amb onades al cel i captada al Torres. Un altre dels apartats d'aquests guardons era la categoria M'agrada Albert, la va guanyar Júlia i Albert Giral, de 3er i 1er, amb la fotografia nyam-nyam ubicada a la Serreta. Oriol Serradell, de 5è, rebia el 2er premi d'aquesta categoria per una mantis a l'hort, captada a Can Trabal. I Irene Galve, de 1er, per la imatge que mirem junts, captada a Viladellops, rebia el 3er premi. Finalment, Héctor Moreno, de 5è, rebia el 1er premi en l'apartat de racons d'Olèrdola per la fotografia Un camí al cor d'Olèrdola. Aina Sambles, de 3er, rebia el 2er premi per la fotografia Fins a l'infinit i més enllà. I finalment, el 3er premi anava a parar a Oriol Alsina, de 3er, per la imatge Minecraft del passat, captada a l'antiga pedrera. Són imatges, entre d'altres, que es poden veure en aquestes 80 fotografies que estan exposades al vestíbul de l'Escola Rosa Montaner de Sant Pere Molanta. Aquesta exposició amb aquest concurs de fotografia formava part de les activitats de caràcter solidari que han permès recaptar diners a l'escola per ingressar-los fins a 669 euros al compte de la Marató. Aquest aspecte i d'altres, el funcionament d'aquest concurs de fotografia, ens els comentava la mateixa directora de l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta, l'Àngels Urgell, en aquesta entrevista que podíem recollir el mateix divendres al migdia durant l'acte de lliurament de premis d'aquest concurs de fotografia. Escoltem aquesta conversa.
Parlem amb la directora de l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta, l'Àngels Urgell, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I felicitats perquè és una feina realment espectacular, aquest concurs de fotografia que vincula moltes coses, es fa treballar en molts àmbits als alumnes, té una vinculació solidària. Vaja, felicitats.
Moltes gràcies. Sí, avui ha sigut una nova experiència, que no l'havíem provat mai, el tema fotogràfic, i com que en el fons jo penso que tenim un punt d'artístic aquest centre que ens agrada, doncs ens va semblar que treballar la imatge, no?, podia ser motivador pels alumnes perquè són nens tecnològics, utilitzen molt tablets i mòbils, i també el fet de poder descobrir el seu entorn, ja que no hem pogut sortir nosaltres pel moment en què ens trobem, doncs fer-los partícips del seu entorn a través del seu propi mòbil, la seva pròpia tablet, compartir-ho amb la resta, com a nosaltres ens semblava que era molt complet, no? I evidentment l'objectiu inicial era contribuir a una activitat de caire social que era participar en la Marató.
Cada família que ha participat en aquest concurs de fotografies havia de fer una aportació per inscripció que anava directament destinada a la Marató.
Sí, era una aportació simbòlica per poder participar en una de cada categoria. Llavors, nosaltres vam inventar tres categories que tinguessin una mica relació amb Olèrdola, no? Perquè com que el primer trimestre sempre realitzem la sortida d'Olèrdola al municipi i no ho vam poder fer, ens va semblar que potser els racons de Mancant i el M'agrada Albert està molt relacionat tant amb vegetació com amb animals i amb espais que té Olèrdola que val la pena que la gent els conegui, i el cel d'Olèrdola perquè estem fent el projecte transversal sobre l'univers, i llavors el fet de mirar que els nens observessin una mica el que passa al cel durant el dia, la nit, la tarda, aportar imatges dels fenòmens que passen aquí, que després nosaltres els podem fer servir a l'hora de treballar la meteorologia o qualsevol altre tema que puguem creure que és interessant.
Ha estat un èxit de participació perquè vaja una 80ena de fotografies presentades, que són moltes.
Sí, per ser la primera vegada jo crec que sí. Nosaltres estem contents i vist això, el que podem potser, jo crec que podem tornar a fer un altre dia des d'escola, de fomentar el tema de fotografia, no? Perquè, a part que hi ha molts nens que són molt visuals, de fet hi ha molts nens actualment que són molt visuals perquè estan tot el dia connectat amb pantalles i per tant els estímuls els reben molt per la vista. A més d'això, la fotografia et dona la possibilitat d'utilitzar programes de modificació d'imatge, saps? Vull dir, canviar fotos, reduir-les, ampliar-les, després baixar en format JPG, NPJ, saps? Vull dir, i llavors que les puguin pujar. Vull dir, jo penso que controlar una mica el tema de fotos, que és una cosa que és una eina que la fem servir molt i que ells sàpiguen baixar pel seu ordinador, obrir carpetes o crear carpetes amb fotos com ells els agradin, aporta és un factor més amb la seva educació.
En quines situacions ens trobem ara?
Ara comentaves doncs, que, en part, evidentment, la situació és excepcional i les escoles us heu d'adaptar amb molta imaginació, com demostra el vostre cas aquí a Sant Pere Molanta. S'havia planificat altres anys aquesta sortida pel municipi i també la Fira Solidària.
Jo els hi deia fa una setmana...
Clar, per això, el no poder fer la Fira Solidària que anava lligada al projecte d'emprenedoria, vull dir que tot ha sigut com un efecte d'òmnium, no? O sigui, no vam poder crear l'empresa, per tant, si no podem crear l'empresa, no podem treballar projecte d'emprenedoria, si no hi ha empresa, no podem explicar als nostres alumnes que muntem una fira amb objectes per poder vendre a canvi de menjar o a canvi de diners per aquestes ONGs que hem treballat. Llavors vam dir, doncs mira, saps què? Com que nosaltres creiem que hem de treballar les activitats de caire social i havíem treballat el projecte coronavirus durant el confinament, ens va semblar que una bona cloenda referida al projecte del coronavirus era vam treballar els aspectes socials, intervenció social per part de la població. Vam dir, doncs mira, saps què? Aprofitarem la marató de TV3 que va del tema coronavirus i farem la cloenda del projecte amb diverses activitats.
Llavors vam fer una xocolatada, aguantarem
després vam recollir les llimones i les taronges dels llimones i taronges del col·le i llavors vam fer doncs, això, fet, cadascú doncs aportava la voluntat i al final entre les tres activitats que vam proposar hem recollit 669 euros. Sí, les tres activitats 669 euros, sí, molt bé. Estem supercontents. Sí, ha sigut diferent, ha sigut així una mica una iniciativa de... com bastant espontània i com sempre doncs, les famílies han bé i ràpid, perquè al final són coses que passen tot molt ràpid. I ara doncs, donem per tancat el tema de la marató, el tema del projecte de coronavirus i bueno, enxequem altres coses.
Hem de dir que aquest divendres al migdia s'ha arribat el lliurament dels premis, coincidint doncs en l'organització de l'exposició que està al vestíbul d'aquestes fotografies, al vestíbul de l'escola, evidentment, és una exposició que podran veure els alumnes, aquí formeu part també de l'escola, però no està oberta al públic.
L'exposició no està oberta, però bueno, avui ja hem enviat a les famílies, ja ho hem penjat a la nostra pàgina web i ja els hem fet un link amb totes les fotografies de cada una de les categories i els hem posat que eren els guanyadors, vull dir que aquesta hora... Quasi ho hem fet paral·lelament.
La segona és virtual, no?
Sí. Quasi streaming, saps? Allò... Per a veure on han rebut ells els guanyadors, podran veure les fotos de cada categoria i nosaltres hem fet aquí l'escola. O sigui que hem anat el més ràpid possible perquè poguessin rebre al mateix moment que els seus fills estaven escoltant l'entrega de mig nostre. Està al voltant d'1.
Què esteu preparant aquests propers dies, aquestes properes setmanes, aquest segon trimestre?
Però a la vegada hem de parlar...
Bueno, en principi, nosaltres vam decidir l'altre dia que, clar, tal com estava el panorama, doncs, sortides no podíem. Nosaltres creiem que hem de previndre. Llavors, la prevenció és que no sortirem a fer excursions al lloc, però sí que, com que estem treballant el tema de l'univers i ens agrada molt la part artística, doncs, i creiem que els nens, el fet d'experimentar amb materials diferents, pot ser una bona experiència, que farem un taller que la temàtica serà segurament l'univers i estarà fet amb ceràmica. O sigui, l'objectiu serà fer peces de ceràmica en grup, després ja veurem individuals, però ho estem elaborant, no hi ha res definit encara, de fet estem fent maquetes per pensar exactament el que farem, però sí que hi participarà tota l'escola i quedarà aquí al centre, no? I serà com una mica la part artística del que estem treballant a les aules, no? Llavors sí que pensem que és una experiència que pot ser molt xula.
Sí, també volíem deixar constància, abans hem parlat de l'èxit de participació, i també un bon recull d'això és que hi ha guanyadors de tots els nivells, perquè hi han participat tots els nivells. No?
Sí, per això ha sigut xulo, perquè de fet vam decidir, jo durant el Nadal vaig anar recollint les fotos i els mestres no sabien qui era la fortuna, res, perquè no. Vull dir, el correu, la contrasenya la tenia jo, vull dir, els mestres no podien entrar. I una mica els vaig arxivar per carpetes la foto, clar, i ells van veure les fotos. Jo els hi vam treure les fotos i vaig dir, d'aquestes fotos, feu una tria del que de les que us agradin. I de fet tenien molts problemes perquè els deien, bueno, abans els cansava moltes fotos. I clar, l'origen dels premis eren tres, un per cada categoria, i vam dir, madre mia, quina feinada. I els vam dir, saps què? Ho allargarem una mica més i així podran allargar 9 nens. I al final vam decidir 9, ho vam fer mestres, I quan vam fer la primera selecció, la primera tria, i després al final van...
Que ens porta a la situació epidemiològica, això ho hem parlat.
Ha sigut així, vull dir que no, tampoc ha sigut, mira, un de cada...
També,
no.
I fins quan estarà l'exposició aquí al vestíbul?
Bueno, la deixarem així, de moment, sense data límit, perquè com que estem treballant, per exemple, la part del cel, com que estem treballant l'univers, ens va molt bé treballar amb aquestes fotos perquè els ens visualitzin tot el tema de meteorologia que també afecta l'univers. Després també tenim part que podem treballar la part d'ésser viu, que afecta amb tota la part de la natura, amb la qual les fotos que hi ha ens poden ajudar, saps? I,
moltíssim,
bueno, jo crec que és material que està viu, any, vull dir que el podem servir cada dia.
Això és un missatge, enhorabona per la feina que heu fet i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per venir aquí.
Absolutament clar. Estiu que poden veure vostès són el que hem tingut altres anys, amb línies puntejades, no sé si ho veuran bé els comentadors, però la línia puntejada el que treu és el que tu esperaries, que és aquest pic que no s'ha produït, i amb la línia que no està puntejada, la línia contínua, és allò que observem, que és una línia que es deia graph strike. També s'ha de dir que aquí hem d'estar expectant, perquè en l'hemisferi sud, que és on sempre ens fixem,
estàs escoltant Penedès en xarxa.
De gri, com està la temporada del terreny, etc. Per exemple, a Austràlia, Nova Gal·les del Sud, aquest terreny que ha aparegut, aquest tipus de restriccions socials,
toca retirada. Havíem acabat parlant d'aquest concurs dels infants de l'escola de Sant Pere Molanta i l'escola ha estat també present a través d'aquesta exposició que hi ha a la capella de Sant Joan dedicada a Antoni Benages, aquell mestre republicà que va prometre el mar als seus alumnes. Una exposició que commou i que recomanem. També hem parlat d'aquesta iniciativa d'envasar vi en llauna, nascuda a Sant Sadurní, de la campanya Todos Azul. Hem conegut la premiada amb el talent femení esportiu, la Dolors Mataliu, hem fet tertúlia i hem parlat de vins d'altitud. Això ha estat bàsicament el que hem compartit avui amb tots vosaltres. Demà més. Adéu-siau.